tot costa.
Confesso que no sóc gaire optimista amb les opcions del City en l'eliminatòria contra el Madrid, però us haig de reconèixer que la por que detecto a Madrid per la figura de Guardiola m'anima i em diverteix a parts iguals.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 11 de febrer de 2025. Vespre nit de Champions, vespre nit, entre d'altres, de City Real Madrid. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que amb la tranquil·litat de saber-se vuitens, els aficionats del Barça seguiran aquesta repesca que comença avui amb cert interès, per exemple, del Brest-PSG, que ja és en joc, ja està en joc, de moment amb empat a zero amb Dembélé, òbviament, com a titular, però que recordem que d'aquest partit surt un dels possibles, vaja, d'aquesta repesca, surt un dels possibles rivals del Barça.
Que esperem que no, de fet, perquè si anem per l'altra banda del quadre
seria
bastant
millor,
més assequible.
A les 9, el partit de la jornada l'Etihad, el City-Real Madrid, que, per cert, ara de seguida ja el Salmón repassarà els 11, però finalment Ancelotti no ha optat pel 4-4-2, que era una de les coses que s'havia especulat durant la setmana. Aquest partit el podreu seguir, ja ho sabeu, a l'antena de Catalunya Ràdio. Avui continuem fins les 11. Vaja, a l'antena no.
Sessió contínua.
Al digital.
Com els cines de quan érem petits.
Exactament.
Una pel·li, després una altra. Ara el Tot Costa i a partir de les 9, a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, al City Madrid, amb el Salmurri a la narració, amb la Marta Corredera als comentaris i la Sònia i servidor fent de Muppets.
A partir de les 9 també es juga el Juventus PSV i l'Sporting de Portugal Borussia Dortmund. El cas del petó no consentit de Rubiales avui ha declarat l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, que s'ha refermat en la seva versió dels fets.
Que és absolutament contradictòria amb la de Jennifer Hermoso en les qüestions més claus.
Sí, i hi ha hagut una reformulació del seu piquito. Ara li diu besito, però vaja, ve a ser el mateix.
Són sinònimos.
Exactament. Encara en el capítol judicial, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, el jutge el manté com a investigat per la causa que va implicar diversos jugadors del planter del Madrid, en el seu cas, en el cas d'Asensio, per rebre un vídeo de contingut sexual d'una menor i enviar-lo a una tercera persona. D'altra banda, Mapi León va fer un comunicat a Init respecte a les imatges amb la jugadora de l'Espanyol Daniela Caracas. La central blaugrana assegura que va tocar la cama, que mai se li passaria pel cap tocar les parts íntimes d'una companya que va contra els seus principis i, dèiem, mai no ho faria.
Ahir ens vam quedar pendents de què hi deia el Barça, què hi deia Mapi. Finalment, va ser un comunicat de Mapi que no sabria què dir, què hi fa el Barça, si el subscriu, simplement hi dona difusió. Avui amb la Ruth Vilà el repassarem i també escoltarem la portaveu de l'Espanyol, Dolors Ribalta, que ha parlat aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio i bàsicament, més que ser hostil amb el Barça o amb Mapi, ha volgut defensar, com és lògic i fan ben fet, la seva jugadora Daniela Caracas.
Mapi León, que per cert ha entrat a la convocatòria del partit que el Barça juga demà al Camp del Madrid femenino, quarts de final de la Copa de la Reina, partit únic.
Hi haurà penal a Brest, eh? Hi ha unes mans com un piano de cua que el Bar fa 5 minuts que revisa, però que són penals, serà penal a favor del PSG. Vaja, si no és penal, me n'aniré a fer un cafè i ja m'ho explicareu quan acabi de decidir el Bar. Enrico, que estan donant-hi voltes, bona tarda.
A mi em sembla penal, però no em sembla bé que marxis perquè tu has d'estar a la feina.
No, però fa 2 minuts anaves a presentar tu al Tot Costa.
Sí, perquè la gent hauria de saber que arribeu aquí amb una puntualitat que fot nerviós als convidats.
Normalment...
És el dia de fer-ho públic.
Normalment... Eh?
D'acord, sí.
Normalment...
Hi ha un moment que et trobes que no saps si...
Normalment
tu,
és el...
Tu, ara que s'obri la llumeta vermella, tu dius hola, bona tarda, no, i ja arribarem.
Ja hauria de dir això. Tot Costa...
Fins i tot arriba a temps.
Fins i tot arriba a temps dels presentadors.
Normalment és el presentador qui pateix... Mira, era Dembélé qui xutava i qui segurament hauria marcat, i hi ha una mà d'un defensor del Brest.
Ah, ens acabem de robar un gol, doncs.
Que no, home, que no, 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 que serà que penal.
Penal.
Sí, però el xutarà Dembélé?
Ah. Pel bé del PSG esperem que no, però... Tampoc no sé si
mira,
té... Home,
són,
penal,
són manso.
És molt clar.
Era el 14, no sé el 14 sí. Gol en 8 partits, era, eh? Bé, perquè la mà és molt avall, no? Però en tot cas està separada.
Està separada en la línia de gol.
Sí, sí, sí. Clarament
revises,
és...
meu?
Sí, sí.
Espera't, ara tinc curiositat. Bar, penal. Molt bé, de seguida el desenllaç d'aquest penal claríssim que ha comès Les Melo. Em recorda Dani Melo. De...
Serà Melo?
Com?
Serà Melo? Melo.
Ah, sí, ah, clar, si és francès serà... Sí, sí, tens raó, Melo... Les Melo, sí, sí, tens raó, sort que tenim...
Ens estem atrapant una mica, potser?
Sí, sí, és que avui no hi és el Marcos i estem relaxats.
Tornant al futbol, aquest matí ha estat operat satisfactòriament el porter de l'Espanyol Fernando Pacheco d'una lesió aguda al turmell dret. De moment, el club no ha especificat quant de temps haurà d'estar de baixa. I en handbol també tenim partit en joc. El Granollers rep el Gutmà danès des de 6:45 de la tarda, primer partit de la segona fase de la Lliga Europea Masculina d'handbol. De moment el Granollers guanya d'un 13-12 quan portem 20 minuts d'aquesta primera part. El Barça de futbol se la juga al pas a la final de 4 de la Copa del Rei, visita a les 9 del vespre a la pista del Jaén, eliminatòria partit únic. A l'NBA, Luka Doncic ha jugat aquesta matina el primer partit com a jugador dels Lakers, 23 minuts, ha anotat 14 punts a la victòria davant Utah Jazz per 132-113. I la Federació Espanyola d'Esports de Gel ha concedit al Club de Gel Puigcerdà l'organització de la fase final de la Copa de la Reina el cap de setmana del 22 i 23 de març, quan el PSG fa el primer gol del partit al camp del Brest.
Vitinha.
Ha estat Vitinha, no ha xutat Dembélé, veus? Era un gol que era seu i ara ja no li puja el marcador.
Parles molt del Dembélé. Sembla que...
Home, perquè està jugant i ho ha explicat el Costa aquí.
Que t'estimes més el Dembélé que el Lamine.
No, home, però evidentment són coses absolutament diferents.
Com diferent? No juguen al mateix lloc?
No, un juga al Barça i l'altre al PSG. Per tant, a mi el que fa el PSG és bastant indiferent.
Molt bé. Dembélé juga afortunadament al PSG i encara més afortunadament Lamine Yamal al Barça i Vitinha ha fet el 0-1 pel PSG a Brest de penal. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem en l'eliminatòria entre el City i el Madrid qui s'hi juga més. El City o el Madrid. Tots dos és evident que juguen molt, però qui s'hi juga més? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Veig cares a l'estudi que no sé si reflecteixen, no en tinc ni idea, o més absolutament igual, que serien dues oposicions vàlides. De
la.
No en tinc ni idea. Molt bé. Doncs des d'ara i fins les 9 i serem aquí al Tot Costa, la sintonia de Catalunya Ràdio, i recordeu, a partir de les 9 al canal digital de Catalunya Ràdio, al web i a l'app, la transmissió íntegra del City Madrid. Fins aleshores, sigueu benvinguts a aquesta edició extended del Tot Costa, la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta, i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Miguel Rico ja ha fet la seva aparició per aclarir que era Les Melo i no Les Melo.
No, vas bé. M'has preguntat una cosa abans de la correcció del Melo i has estat tu qui m'has fet aparèixer.
Que era,
jo,
que era per algun
espontàniament, dia. No surto mai.
Tens raó.
És un tio disciplinat.
Tot bé, ja sap vostè que tot és un terme més ampli.
Molt bé. Lady Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Era una de les que feia cara de...
Bueno, de no ho sé, no ho sé.
No ho saps, eh?
No ho sé.
Molt bé, doncs ara hi donarem unes quantes voltes. Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Tot bé?
Sí.
Sí.
Uh-huh. Sí.
Aquella cara de pòquer que té Gerard Tautet abans de les seves intervencions
no,
aquí al Tot Costa.
Sí, home, no.
Una cara de... Sí,
home,
estic...
Home, dia interessant avui, veuràs el City-Madrid,
sí,
no?
Sí, és un dia interessant, sí, en general. És un dia interessant en general, el City-Madrid, després, sí, uh-huh. Sí.
Doncs, com sí, correspon a un dia...
Ja sentiràs pel Toc Costa, evidentment, per Catalunya Ràdio, el digital exclusiu.
Segurament una part, perquè encara no he arribat a casa, l'hauré de sentir clar, per Catalunya perfecte. Ràdio. L'altre, si em permets, el miraré per la tele.
I amb el so de
Catalunya Ràdio.
Sí, la part obligada la farà amb el Tot Costa i l'altra ja, quan pugui triar, ho farà amb els de la tele. Vinga, va, no perdem més temps i enfoquem aquest City-Madrid, que arrenca exactament d'aquí a 1:50.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Han caído dos veces por un lado, dos veces por otro, pero los partidos han sido bien jugados por ambas partes, con las fortalezas de ambos equipos, y ha estado bien. Creo que la eliminatoria va a estar chula.
Siempre ha intentado de meter algo nuevo en sus equipos, ha aportado mucho al fútbol, ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol, entonces le tengo un montón de respeto, sigo pensando que es uno de los mejores, si no el mejor, y todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar los partidos.
La elegància de tots dos entrenadors, dues llegendes de les banquetes europees, Carlo Ancelotti, el que ha guanyat més Champions, 4 fins ara, i Pep Guardiola, com deia el mateix Ancelotti, si no és el millor, sens dubte, és un dels millors entrenadors. De fet, avui s'enfronten els dos últims campions d'Europa, el vigent, el Madrid, i qui ho va ser la temporada anterior, el Manchester City, cosa que fa que, malgrat que sigui una eliminatòria de repesca o de setzens de final, digueu-li com vulgueu, sigui un autèntic partidàs que genera molta expectació arreu. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim 11 del Madrid, que dues hores abans ja no s'espera més i el treu a l'arena. Amb qui surt Carleto?
No hi havia molts dubtes si de cas qui acompanyava Bellingham i a Camavinga al mig del camp, i serà finalment Ceballos. Courtois a la porteria, Valverde lateral dret amb Tchouaméni i Asensio de centrals, Mendy a lateral esquerra, amb Ceballos, Camavinga i Bellingham al mig del camp, i a davant els tres de dalt, Rodrigo a la dreta, Vinicius a l'esquerra i Mbappé com a davanter centre.
Hi havia el dubte també de Mendy, perquè sembla, vaig sentir no sé on, que Ancelotti havia provat en Mendy de la dreta.
No? Jo ahir
en Fran García a l'esquerra.
Vaig sentir en algunes emissores de Madrid i els sonava com molt estrafolari, i tenint en compte que en principi a l'esquerra del City, i dic en principi perquè encara no ha sortit l'11 de Guardiola, i jugarà Savinho, que és dretà, i va cap a dins, tenir un lateral dret que sigui esquerrà no és cap barbaritat. Una altra cosa és que s'hi adapti més o menys, perquè és evident que no hi estan acostumats, però jo això ho recordo. La primera...
Però amb quina visió ho dius, això? Ofensiva o defensiva?
No, defensiva. No, jo això li recordo
atacant, no?
A Rafa Benítez fa una pila d'anys al Camp Nou, a Marbeloa, que era lateral dret, fotent-lo a l'esquerra per marcar Messi, i el va anul·lar.
Sí, en defensa sí. Llavors falta la teva proposta atacant. Què vols fer d'aquest teu lateral si el perfil, diguéssim...
Yeah. Clar, sí.
Si... O sigui, si ho fas... deixes de tenir una peça atacant...
No, t'entenc, i tampoc no...
Et salva un...
Bueno, Mendy com a peça atacant tampoc...
No és que sigui un carril que sigui molt llarg, exactament.
Tampoc no hi vull donar gaires voltes, perquè al final no ha estat l'opció escollida, ha estat més convencional, Valverde a la dreta, que no és una mala opció, però te'l fa perdre pel mig del camp, on és un jugador també...
Ja, però és que no et queda més, no?
No, és que no hi ha més, o sigui, és el que hi ha.
Valverde és un jugador al mig del camp, a mi m'agrada molt el desplegament que té, però és un jugador que ocupa molt espai, que té bon colpeig de pilota, i el lateral, per mi, va sobrat en atac, també. Jo, però també penso que és atacable, Valverde, el lateral dret.
Valverde, si no em falla la memòria, va jugar de lateral a Liverpool, que va ser un partit on el Madrid va ser superat de dalt a baix. Vull dir, no és perquè jugués Valverde, però tampoc li recordo una actuació...
Per mi és atacable de lateral, Valverde.
Sí, a veure qui col·loca allà, sí, Guardiola, si col·loca Savinho, si fins i tot col·loca Grealish, que és un jugador que sembla que estigui mig retirat, però que quan juga contra el Madrid...
Grealish té dies, jo, és molt inconsistent, però llavors si té el dia, te la lia. Sí.
Bé, de seguida saludo a l'Oriol Domènech, que no el tenim encara. Sí, sí, mira, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Abans d'escoltar com veu a l'eliminatòria el Gerard, la Gemma i el Miguel, en la línia del que van fer la setmana passada, que em va renyar per confiar poc en el City, avui t'hem encarregat la missió d'animar-nos.
Home, aviam. Ja saps quan va ser l'enquesta aquella, jo vaig dir 55-45 pel Madrid. Mm-hmm. Però ara pujo una miqueta.
Ah, sí?
Ara jo et pujo, ara et pujo 50-50, sí. Sí, perquè el Madrid de les últimes setmanes tampoc és un equip que generi cap confiança. Té una defensa amb quadro i jo crec que el mateix mal que li pots fer el Madrid al City també li pots fer el City al Madrid.
Per quants gols hauria de guanyar el Madrid avui per anar tranquils al Bernabéu?
Al City.
El City avui, per anar tranquils al Bernabéu.
Aquesta és la putada, és que encara que guanyis 3-0 no ho resols.
Però és que no té per què. Jo soc dels que pensa que en aquest nivell el factor camp tampoc no és tan important. Mm. El City ha fet grans partits al Bernabéu, Crec que va ser 3-3, va haver-hi un 1-2, aquell que van perdre 2-1, que van quedar eliminats, però també el City va ser superior. Vull dir, no crec que el City avui hagi de guanyar per passar a l'eliminatòria.
Ah, no creus que hagi de guanyar?
No, jo crec que els dos partits seran igual de competits en el de l'anada com el de la tornada. Vull dir, jo crec que els jugadors d'aquest nivell que porten 10 anys jugant Champions League no els afecta l'ambient.
No, però aquestes rauxes potser del Bernabéu dels últims 5-10 minuts, si el partit va molt, molt pressionat, potser sí que fora no les tenen, però bueno, no estic en desacord amb el que diu l'Uri, amb
sí,
això.
I també aguantar 90 minuts de l'Etihad és complicat, i el Madrid els ha aguantat. L'any passat defensant moltíssim un 1-1, va haver un any que es van salvar pels pèls i un 4-3, sí que és cert que van rebre un 4-0, vull dir que jo crec que jugadors d'aquest nivell l'ambient no està determinant.
Bé, veurem. En tot cas, esperar...
Vaja, jo vull, per exemple, respondre a la vostra pregunta, jo signaria avui una victòria per la mínima del City.
Sí, jo també. Jo també, perquè és que encara que guanyis 3-0 no pensaria que ho té fet, i al revés, penso que un 1-0 tampoc no pot ser un resultat insuficient per anar al Bernabéu. Ahir Guardiola deia que serà una eliminatòria molt igualada en els dos partits. Ho haurem de veure quan es jugui, perquè fa la sensació que, evidentment, el City no, i que tampoc el Madrid està en el seu millor moment. Oriol, per deixar-te anar... El City ha anat recuperant futbolistes, Rubén Díaz, Stones, crec que avui torna aquí a la convocatòria. Clar, això té un doble vessant, que és que per una banda els tens, i per tant, de baixes importants ara mateix, si no ho corregeixes, hi ha la de Rodri, però és veritat que aquests jugadors, que són fonamentals defensivament, no estan al seu millor moment de forma.
Sí, jo avui tinc molts dubtes amb l'alineació. Jo crec que hi ha
jugadors
que...
no jugarà Mateus Núñez de lateral dret i dono per fet a la tarda.
Home, jo em costaria visualitzar avui contra Vinícius jugant amb Mateus Núñez de lateral dret. Jo estava convençut que no jugaria, però és cert que el partit de dissabte contra la Copa el va reservar. Jo per això tinc aquests dubtes. Jo estava convençut que avui jugaria Kanji, però ja sabem que a Guardiola li agrada molt preparar els partits, que li donen moltes voltes a tot, i ve de saber què farà. Jo el dubte, per exemple, el tinc... jo crec que avui el Guardiola el que farà serà una alineació de jerarquia. O sigui, jo crec que jugaran Bernardo Silva, jugarà
De Bruyne,
jugarà Foden, jugarà... Bueno, Haaland és evident. Jo el dubte que tinc és que Marmus si jugarà o no, perquè és un jugador que començarà a ser important en aquest equip, però perquè jugui ell, o De Bruyne, o Bernardo Silva, o Foden... haurien d'anar a la banqueta, o Savinho.
Mm-hmm,
i aquest és el dubte que tinc, si li donarà cabuda en l'11 de Marmus o no.
Bueno, Savinho, banqueta, no?
No, però dic que perquè entri Marmus...
Ja, evident.
Ha de caure.
Ha de saltar algú dels que imaginem.
Sí, la teòrica mig camp i davantera hauria de ser Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Haaland, Savinho. I, esclar, perquè entri Marmus, algun d'aquests ha de saltar, i aquest és el dubte que tinc, si li donarà confiança a l'egipci o no.
Normalment, aquests partits entre el City i el Madrid, el que havíem acostumat a veure fins ara era el City amb moltíssima possessió. Tal com està aquest any el City, t'imagines un partit també d'aquest estil avui?
Jo sí, no tan semblant al de l'any passat, perquè l'any passat el que va fer el Madrid va ser molt bèstia, però jo m'imagino, i a més veient algunes xerrades que han sortit amb aquest documental d'Ancelotti, bloque bajo del Madrid i domini total del City. Això sí que m'ho imagino.
És que això no està incòmode, el Madrid, amb aquest tipus de partits?
No.
I amb l'experiència de l'any passat, encara més.
Ho sap fer i deixa córrer els de dalt i no pateix defensant.
Sí, hi ha un moment on contra el City on et funcioni la transició. És ara que no tenen Rodri, que s'ha revelat que el City té problemes, vaja, fa aigües defensivament, com a mínim fins avui. En fi, Oriol, que tinguem sort, gràcies.
Vinga, fins la propera, quasi.
De la mirada citizen de l'Oriol, Gemma, començo per tu. Com veus l'eliminatòria? Perquè a priori, dins de no estar bé cap dels dos, a mi em fa la sensació que el Madrid està menys malament. Però també és veritat que, clar, té un munt de baixes concentrades a la defensa, i que això per un partit com el d'avui és una mala notícia, això és evident.
Jo no veig al Madrid, lo porto dient tota la temporada, és veritat, però jo no veig al Madrid un equip fiable de cap manera. És veritat que frente a l'Atlético, a la segona part, va dominar, va tenir oportunitats i va poder guanyar, però també va poder perdre. I la primera part és horrible, que és una de les constantes d'aquesta temporada. Les primeres parts del Real Madrid, que són una pena. I després és que és el que estàvem dient, o sea, és que lo de la defensa del Madrid és que és un quadro. O sea, es un cuadro, lo mires por donde lo mires, es un cuadro. Y pensar en Haaland con Asensio, con Tchouaméni, en fin, pues que sea lo que Dios quiera. O sea, es que el Florentino es va a empeñar o las cuentas del Real Madrid no son las que nos están dient, y son molt, molt pitjors de lo que esperem. Pero es va a empeñar en no fichar res. I venga, endavant, però jo al Madrid no le veo gens bé. I després, per figures...
Per tu, 50-50, com deia l'Oriol?
Bueno, sí, més o menys. Sí, perquè els dos equips estan... O sea, lo deien la setmana passada, que és lo de no me chilles que no te veo. O sea, es que els dos equips estan donde estan, enfrentándose el un a l'altre, perquè n'han fet els deures i perquè han tingut una... O sea, porten una temporada molt dolenta els dos. Però el que anava a dir, sí que per jugadors, una altra vegada, Vinícius no és el Vinícius de la temporada passada, no està bé, i Mbappé no termina d'explotar, ha millorat, sí, però no termina d'explotar i no està sent decisiu, i el Madrid a mi no, jo crec que aquesta temporada patiran segur.
Bé, veurem què passa al final de temporada, ara no ho sabem, però aquesta nit tindrem un indici més, perquè és veritat que el Madrid avui passa examen de partit gran, que és on s'ha estavellat, si tenim en compte que el de dissabte la Lliga no va acabar d'aprovar l'examen. Jo estic d'acord amb tu, no obstant que el Madrid a la segona part podia haver guanyat tranquil·lament el derbi.
Vaig veure una cosa, això sí, que no s'ha vist molt aquesta temporada, i és a la segona part, que parecia, semblava un equip amb ànima.
Sí, i a la vegada, en un altre moment hauries dit aquest partit el guanya el Madrid segur
i no.
Va fer la sensació que li faltava
el punt,
una marxa
final, sí.
Miguel, com ho veus tot plegat?
Pues, com tothom, de difícil pronòstic. Volia destacar que em sembla valenta l'alineació d'Ancelotti, amb jugar amb els seus tres puntes i no posar ni un més al mig del camp. També entenc per què ho pot fer, perquè la raó seria que el City és el rival ideal, com ho seria el Barça, per explotar la velocitat dels seus davanters, perquè pocs equips li jugaran al Madrid amb la valentia que ho farà el City o ho va fer el Barça, i tindrà 40 metres per córrer Mbappé i Vinícius per les bandes, que pot portar complicacions. Jo encara en aquest moment considero que és favorit el Madrid, però és veritat, s'han de jugar els dos partits, i respecte a si es decidiria, es podria decidir avui l'eliminatòria, jo no, crec que només es pot decidir si guanya el Madrid, perquè...
I fins i tot ni així.
No, però...
Perquè si el Madrid guanyés avui 0-1...
Hem vist, estem acostumats a veure les remuntades gairebé miraculoses, o a vegades miraculoses, del Madrid, que no saps mai quina és la diferència suficient per arribar al Bernabéu amb un mínim de garantia. Et dic una cosa, és un partit que pot guanyar el City per diferència de gols, però també el pot guanyar el Madrid per diferència de gols.
Sí, sí.
Molt semblant com ho diria, el Madrid-Barça del 0-4, que va haver moltes vegades que el Madrid va estar molt i molt a prop del gol i va fer algun anul·lat per fora de joc. El City no tira el fora de joc com el Barça. Per tant, s'ha de veure.
Autet.
A veure, jo confio bastant en el City.
Sí, no?
Bàsicament perquè em fio molt de tota la capacitat ofensiva de l'equip, que és altíssima, del City. I on veig el Madrid que pateix més és en defensa. En defensa, però no pels els centrals, que també, ni els laterals. Sí, perquè no hi ha
trenca l'equip.
És que l'equip es trenca completament. Vull dir, i avui hi ha la peça Camavinga al mig que crec que fins i tot li pot anar bé.
Sí, és un però bon, Camavinga és un bon... frente a l'Atlético, sí, que va jugar 15 minuts, més o menys, i jo l'hi vaig veure molt malament, ara que m'avinga.
L'estructura defensiva del Madrid
físicament
pateix molt. Li creen ocasions del no-res. A la Lliga Espanyola també. Li creen ocasions del no-res. Per tant, entenc que el City, amb la capacitat ofensiva que té, li pot generar molt perill. Sí. Jo miro l'eliminatori més per aquí. Llavors, els partits s'obren, la transició, el Madrid a dalt té 3-4 animals que van ràpid en transició i depèn, els partits a vegades es trenquen cap a aquest costat, però jo m'atreviria a dir, jo m'atreviria a dir, ja que han parlat de 50%, tot i que el City ve d'un tarannà molt inestable a l'equip, que li costa guanyar amb tota la dinàmica que porta, jo crec que a la Champions pot haver-hi algun canvi en aquest sentit. Jo ficaré un 60-40.
Pel City?
Sí.
Caram, molt bé.
Quin optimisme.
Jo que
és que he arribat, m'han dit card de pòquer i dic, ja em deixem fer.
No, ho he descrit bé, però fas aquest mig somriure de no saber si estàs de conya o només mig bé a mig gas i dic, va, fa cara de pòquer. Escolta, no sé com serà el d'aquesta nit, però el de Brest està sent divertidíssim.
Sí, un pal, un
dos.
Pal de Brest.
El Brest ha fet dos pals de rematades dels jugadors del PSG.
El PSG ve d'un que quasi la clava...
També, sí. Però que és curiós perquè, primer, una rematada de Marquinhos contra la pròpia porteria ha anat al pal, i ara diria que era Graf, que venint cap enrere també l'ha fotut al pal. En fi, que guanya el PSG de Dembélé i Luis Enrique per 0-1.
I a l'embol tenim el partit al descans amb el Granollers guanyant d'un. Granollers 18, GOG 17.
Va, no m'hi entretindré gaire perquè ja veig que no us ha convençut la pregunta.
Quina era la pregunta, exactament?
Quin dels dos s'hi juga més? Hi ha dos...
Ai, això és diferent, eh?
Exacte. És que aquesta...
Quin dels dos equips s'hi juga més? Sí, sí.
Ah, però no
si... Jo crec que avui opcions, el que s'hi juga més és el Madrid.
Ah, sí?
Amb aquesta eliminatòria, sí, tant.
Jo estic d'acord.
Jo no, jo crec que s'hi juga més al City, que no té res a parlar. No,
pel Madrid, una eliminació de la seva competició, perquè la Champions és la seva competició.
City, no, però jo parlo del...
Jo crec que... El City, aquesta temporada, ja està anant malament.
És veritat, Gerard, que aquí no som conscients...
No hi haurà altre retrèmol que hi haurà a Madrid si els elimina.
Aquí no som conscients que l'afició del Manchester City està flipant colors del que li està passant els últims anys. Llavors, imagino, sense ser un aficionat del City, que si un any et pelen a Sanchez...
Ho perdonarien, no? Dirien, bueno, va.
És a dir, avui ho discutíem. Si la pregunta fos quin entrenador s'hi juga més, per mi no hi ha color que Ancelotti. Perquè Guardiola té un crèdit, encara que ahir fes la gara-gara, un crèdit il·limitat, acaba de renovar, poc menys que es deu entre els Citizen, i Ancelotti està discutit cada 4 segons.
Però cada 4 segons no, quan perd.
Ves que últimament per cada 4 segons i llavors per això...
No, bueno, estan primers a la Liga. Aquest... Tampoc...
Ara. Tampoc... Aquesta és l'actitud que volem.
Tampoc, per tant, eh?
Però, en canvi, com a club, clar, el Madrid és veritat que l'eliminin a Sargents de la seva competició, home, doncs hi haurà... Però, clar, és que el Madrid també guanya cada 4 minuts una Champions. Vull dir, si no la guanyen un any, ho hauran de...
Sí, però una cosa és no guanyar-la i caure a semifinals, caure a quarts, una altra cosa és el febrer, eh?
Jo estic d'acord amb la Sònia... que si el Madrid perd és un desastre per Ancelotti, per el Madrid i per als aficionats i no tant per a Guardiola. Però és que el Madrid encara té opcions a la Lliga. Clar. I el City, en canvi, està a 15 punts.
Sí, sí, no,
del Liverpool.
Ja
és a dir, que quedar-se fora de tot...
El nostre dia a dia s'hi juga bastant més el Madrid a l'eliminatòria.
Bueno, el nostre, clar. Sí, clar, no està la nostra qüestió.
No, bueno, a la meva sempre està el City. Jo vaig sempre, però em refereixo...
Però el Barça no li va millor ni pitjor perquè el City l'eliminin.
Jo, que segueixo bastant el que van dient a Madrid, veig que el tema d'Ancelotti és efervescent. I es crea una sensació de necessitat i ansietat a l'equip, que em recorda les vegades que això ha passat aquí i que acostuma a passar com molt, amb molta més freqüència. Però clar, l'Atlético, el Madrid té la qüestió de que se li pot anar al febrer a la seva competició, que seria la primera vegada en no sé quants anys que els hi passe.
En la Champions la primera.
La sensació de que se't pot escapar la Lliga perquè hi ha dos equips que estan igual o millor que tu, i amb la possibilitat de que a la Copa tingués un sorteig complicat i toqui l'Atlético o el Barça i resulti que el mes de març estàs tremolant o se t'ha acabat l'any.
Doncs jo crec que els faria més perillosos a la Lliga si els quedessin,
sí,
si quedessin eliminats.
No, naturalment, quan més partits juguis també seria el Barça més perillós si el fotessin fora a octaus de la Champions. Però els equips d'aquest nivell han d'estar preparats per tenir els 70 partits de turno que són els que pots arribar a tenir.
Per tant, el Miguel vota Madrid, la Gemma no ho tenies clar, i tu, Gerard?
Seguis-ho sent tenir-ho clar.
Jo, més el City. La dinàmica i per tot una mica que el que envolta fa. Sí, sí, em poso més a la pell d'allà, probablement.
Va perfecte, perquè així tenim una mirada de cada angle. A veure què diu la nostra audiència.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
La pregunta, en l'eliminatòria entre el City i el Madrid, qui s'hi juga més, Madrid o City? La nostra audiència diu...
Doncs el Madrid amb un 60%, City 40%. El Jordi diu... El City està descavalcat de la Lliga, si cau de la Champions després de la inversió en fitxatges de gener, la temporada se li farà molt llarga. El Madrid encara té el lideratge de la Lliga i està viu a la Copa, i al Madrid mai li passa res. En tot cas, sortiria Ancelotti. El Macià diu, a Madrid és l'actual campió i ha fitxat Mbappé, seria un cop el seu orgull caure eliminats a setzens, però segur que traurien alguna cortina de fum i la Lliga passaria a ser millor que la Champions. Per això penso que el City s'hi juga més, perquè la Lliga també la té perduda. D'Alfonso, els que s'hi juguen més són tres: Guardiola, perquè el seu equip porta una ratxa bastant dolenta; Florentino, perquè ha fitxat el jugador més mediàtic del món, amb ell ho havia de guanyar tot; i Mbappé, perquè ha fitxat pel Madrid únicament per guanyar la Champions. Algo que ho diu, crec que el City, perquè no pot lluitar per res més. A Madrid, si guanya el títol de Xavi Martín, vendran un èxit de temporada. O el Jordi diu, tots dos estan igual de malament, però el Madrid no és capaç d'aguantar la humiliació de quedar eliminat als setzens de final.
Molt bé, doncs gairebé dos de cada tres oients del Tot Costa creuen que s'hi juga més al Madrid, i gairebé tres de cada tres oients del Tot Costa veuen que el PSG seguirà endavant, sí, a la Champions.
Hi ha novetats al camp del Brest. Marca un tal Dembélé. El 14è gol en 8 partits de Dembélé, que de cop veu la porteria com una piscina, i que ha fet una molt bona jugada per la banda dreta, una sortida a la contra del PSG, ha buscat el pal curt del porter i ha marcat el segon gol dels francesos. Els de Luis Enrique, efectivament, que ja eren grans favorits d'aquesta eliminatòria, doncs igual podria ser que ho resolguessin fins i tot avui. Arribem pràcticament al descans d'aquest partit, que en 40 segons per arribar al descans.
Doncs el PSG, que té mitja feina feta i que podria ser, serà gairebé amb tota seguretat equip de vuitens de final, i que segons el sorteig del dia 21 pot ser o no rival del Barça en aquests vuitens. Evidentment, això, tal com ha quedat el quadre, seria una molt mala notícia pel Barça. Fins ara, Sònia. Ja ha marxat.
Fins ara.
Anem cap a...
Fins ara.
I a l'edició d'avui del judici del cas Rubiales, doncs ha declarat Rubiales, que evidentment era, juntament amb la declaració de Jennifer Hermoso, probablement el més esperat d'aquest judici. L'ha seguit la nostra companya de la delegació de Madrid, la Paula Brujats. Hola, Paula, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i vos?
També, molt bé.
Sí?
Aquí, després d'escoltar Rubiales, una horeta ha durat, no s'ha allargat massa.
Dia d'expectació.
Pues el jutge ha acabat agotat.
Sí, ha acabat esgotat, ha dit. I per això dic als altres tres que vagin demà.
És que, clar, és que el jutge s'ha de dir que és molt intervencionista, vull dir que es guanya el sou.
Sí. Avui amb Rubiales no massa, també t'ho diré, eh? Perquè en els altres dies sí que ha tallat molt els testimonis que anaven declarant. Amb la fiscal, per exemple, és duríssim aquest jutge, però avui a Rubiales sí que li ha fet dues pollites, però més enllà d'això l'ha deixat fer i l'ha deixat, doncs explicar-se.
Bé, què és el més destacat, consideres tu, del que ha explicat Rubiales en la seva declaració?
A veure, hi ha hagut tres moments rellevants. Avui hem vist com per primer cop Rubiales demanava disculpes, no pel petó, important, sinó per la imatge que va enviar al món sent el president de la Federació Espanyola de Futbol i protagonitzant aquesta polèmica a la final del Mundial. Ha dit que es va deixar emportar per l'emoció, però ha dit que no hi va haver cap delicte, que no hi va haver agressió sexual, perquè ha tornat a dir Hermoso va acceptar aquell petó.
Pues simultáneo, el beso y agarrarle la cabeza.
Fue simultáneo la pregunta, la respuesta y posteriormente vino el beso.
¿Para qué le agarra la cabeza?
Es como dar un abrazo, como dar... Es que...
¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro.
Que està totalment segur, deia preguntes de la fiscal, que Hermoso va consentir aquell petó. Us deia abans que ha estat declarant poc més d'una hora, que ha lamentat i molt aquesta imatge que va donar, però tampoc creu que fes res mal fet, diu que va ser un error pel qual ja s'ha disculpat.
Yo me equivoqué y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
I ha posat molt d'èmfasi en el context, ha dit que amb Jenny Hermoso eren amics, que tenien una bona relació prèvia, ha insistit molt en això i això és molt important, el context, perquè és clau en aquests casos d'agressió sexual, ha dit que estaven en un moment de celebració i a més ha confessat una cosa avui Rubiales, que és habitual que ell es faci petons a la boca amb els seus amics quan ha de celebrar alguna victòria.
Pero yo me comía besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un Mundial, pues hubiera sido una posibilidad.
Bueno, en fi.
L'hem vist i també ha dit a les seves filles, eh? Sí, ha dit, jo m'he menjat a petons amb molts amics i també faig picos a les meves filles en dies especials.
Home, no seria ben bé el mateix.
Bé, però seria el punt de partida, que considera que les noies de la selecció espanyola són com les seves filles.
Ja, això no ho va dir, és que no és el mateix fer-li a la teva filla, que tu sabràs el que fas, i perquè estàs a casa teva, que una subordinada teva, que és el que era, evidentment, Jennifer Hermoso.
Escolta, bueno, és la seva defensa.
Pot ser, o ho he entès malament, que per avalar la tesi del consentiment, com que era una conversa que no tenia àudio, per dir-ho així, hagin portat lectors labials de Granada o una cosa així.
Sí, en concret ha portat... De fet, era la prova més esperada, per dir-ho així en el judici, no? Ha portat un pèrit a una persona que és sorda i muda, que ha intervingut al judici assistit per un intèrpret, que és una persona de l'Associació de Sords de Granada, que ha negat conèixer Rubiales prèviament, això sí, i que era l'expert, la persona que ha analitzat el vídeo d'aquell moment, que ha dit que dura 2 segons, el moment en qüestió, i ha explicat aquest pèrit que es pot llegir clarament dels llavis de Rubiales com li pregunta Hermoso si li pot fer un besito. Però aquest mateix pèrit ha dit a preguntes de la fiscalia que no es veu Hermoso acceptant aquest besito, que no es veu aquell vale que Rubiales sempre ha dit, doncs, que li va dir, que és on hi haurà el quid de la qüestió, aquestes versions contraposades, ella nega haver consentit, ell diu que ella sí que va consentir, i veurem el jutge qui dona la raó, tenint en compte, doncs, aquest context en el que va passar tot.
Diries que tal com ha anat el judici, que encara queden algunes declaracions demà, si no em corregeixes.
Sí, demà. I Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera, que seran els últims, i amb això ja informes finals i el cas quedarà vist per sentència.
Clar, tal com han anat les moltes declaracions que s'han produït, diries que aquesta discrepància de consentiment o no queda paraula de l'un contra la de l'altre, o que han pesat més les versions que donaven, que avalaven el no consentiment de Jennifer Hermoso?
És veritat que hi ha hagut molts testimonis que han avalat la versió de Jenny Hermoso, i també hi ha una cosa rellevant, que és que Hermoso diu que ella no ho va consentir i que, a més, no va poder fer-ho, en tot cas, perquè Rubiales li va agafar el cap amb força, sentíem abans la fiscalia com li preguntava, i que, per tant, ella no va poder reaccionar, que es va sentir violentada i que no va tenir marge de reacció. Per tant, això pot ser important, veurem el jutge com ho llegeix, però, en tot cas, Rubiales sí que ha jugat a una estratègia molt clara, que ha estat dir a Hermoso en un primer moment ho va acceptar, va dir dir que tot era una anècdota, que quedaria en res, no? Avui hem sentit aquella primera entrevista que va donar, que l'han reproduït en la sessió del judici, i juga això, a dir, es va acceptar, ella va dir que sí, jo li vaig fer el petó, i haurem de veure què pesa més, si la seva declaració o la dels testimonis i la de la víctima, que seria Jenny Hermoso.
Un cop vist per sentència, no hi ha pistes ni aproximades de quan pot tardar el jutge en dictar sentència.
A veure, pel volum de testimonis i per l'envergadura del cas, no ha de ser molt ràpid, però tampoc ha de ser molt lent, perquè dependrà de les ganes que tingui el jutge de si està esgotat o no, com estava avui. I no sé, ara em tiro a la piscina, però et diré que abans de 3 setmanes això hauria d'estar liquidat i hauríem de tenir sentència d'aquest cas.
Ah, doncs serà... raonablement.
Però veurem, ràpid, això és ritme del jutge, depèn exclusivament d'ell, de les ganes que tingui, de la rapidesa que hi posi per escriure la sentència, i de si ha de repassar molt el que s'ha dit o si ja ha pres notes i té molt clar doncs cap on vol tirar el veredicte final.
Molt bé, doncs això és el que ha passat avui a la declaració de Luis Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola, acusat en aquest cas d'agressió sexual i coaccions. Paula, gràcies.
Adeu.
Bé, no sé si ens ha tret gaire d'allà on érem, perquè ha sostingut la seva declaració. A mi m'ha semblat que Rubiales, no diré que hagi fet un pas enrere, però clar, comparat amb el Rubiales, echao pa'lante, si em permeteu l'expressió, dels dies posteriors, avui l'hem vist més fred i segurament, clar, com això és un judici molt més preparat...
En seu judicial segurament li han aconsellat...
Hi ha una diferència essencial entre Rubiales a la seva declaració i els altres, és que Rubiales té el dret a mentir. Pot mentir.
Yeah.
Com han causat o com ha processat. Mm-hmm. Els altres testimonis no poden mentir. Ell sí, perquè la Constitució reconeix el dret a no declarar-se culpable, i quan reconeixen aquest dret pràcticament t'estan autoritzant a explicar mentides que justifiquin la teva posició. Per mi no cabia res la declaració de Rubiales, perquè té aquesta salvetat important que ell té el comodí de la mentida per justificar una acció que en principi sembla irrefutable.
Gemma?
Pues que el todo... Es que es como estem ja en mínims, és lo de... Ai, mira, fixa't, no saps?
Ha baixat el to.
Ha baixat una mica el to.
No, clar. No.
Però és que el to és lo de... En aquest cas, bueno, ja incluso lo de Mainz, perquè el assunto està i crec que s'està quedant, s'està evidenciant durant el judici com funcionava la federació, el funcionament mafiós de la federació, la manera en la que pressionaron a Jenny Hermoso para que saliera a dir que havia sigut tot consentit i que no passava res. I hi havia coses curioses. He sentit aquest matí a Jordi Martí, el company de la cadena SER, dient, per exemple, el apunte de esas 5 hores que estuvo Luis de la Fuente con Luis Rubiales, que según Luis de la Fuente, él no estava fent res de relacionat amb Jenny Hermoso. 5 hores para, según ha dicho y según ha explicat Rubiales, para parlar del césped de Granada i de si trucava, convocava o no, a Baena.
Sí.
5 hores.
Bueno, s'havien de saber.
Atenció, i com això, tot. I tinc molta curiositat per los mafiosillos B, Luque i companyia, a veure què
dir. Clar, perquè aquí cadascú, suposo que tria la millor defensa possible. En el cas de Rubiales ha dit que ell no va encarregar en cap moment que li demanessin a Jenny Hermoso que es posés al telèfon, ni que Bilda parlés amb el germà de Jennifer Hermoso. Clar, ara falta veure què diuen
també el de Com Looker, en referència a totes les seves actuacions, si ho feien per encàrrec o ho feien per iniciativa pròpia.
Com a anècdota m'ha fet gràcia que, no sé si passava per allà o no, però a Missa, la portera del Madrid, s'ha endut una castanya de Rubiales, que ha explicat que es va prendre fatal passada titular a suplent. Que
va... No, però això no té res a veure amb el cas.
No,
això
dic...
és el que li ha acabat dient el jutge,
això,
no? Però ell ha aprofitat títol... mentre ha pogut.
Passen facturites, passen
facturites. Això és, que és a títol anecdòtic, però ell ha anat ha intentat anar colant els seus... Efectivament, devia ser en alguna factura, desconec per què, però li devia tenir...
Però en el fons no està...
Bé, Missa és una de les jugadores que ha declarat
a favor de Geni.
Sí,
però no li ha fotut una castanya a Alexia, per exemple. Sí, que...
Bé, ha explicat que les capitanes li van demanar al cap de Bilda i li van dir que si no hi hauria conseqüències.
Sí, sí. Amb ella hi ha...
Paredes.
També. Sí. No sé, no, tal com s'està produint tot el procés judicial, a mi estem més o menys com estàvem, perquè tot això ja l'únic que ho estan dient ara és davant d'un jutge. Per tant, aquí el mateix jutge haurà de prendre la decisió, però això ja ho havíem vist fins i tot com van aparèixer els següents dies, en xarxes socials i tot això, la informació que va començar a sortir, les dues versions van començar a sortir, llavors, bueno, si entraves a Twitter, allò és una jungla absoluta que no pots fer cas de ningú, perquè tots estem subjectes a aquestes xarxes socials, però al final no m'està sorprenent res. Sí, algunes incongruències amb lo de La Fuente, no? De la Fuente
és un dels que està quedant molt retratat.
Va quedar una mica com això més gris, aquesta història, que veure que si afecta o no afecta, però el cas de les paraules de Geni i les paraules de Rubiales, de moment a mi no m'està sorprenent res.
Tots dos han dit el que ja havien dit fins ara.
Això sí, a les xarxes no havien pogut gaudir del punt de qualitat del lector labial de Granada, que no sé si marcarà o no diferències, però que ha estat una aportació diferent. En fi, que passem del cas Rubiales, que demà viurà un nou episodi i esperarem ja que quedi vist per sentència. Ara farem una petita pausa i hem de parlar d'un altre cas. Malauradament porta nom de jugadora de futbol, el cas Mapi. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per qui estaries disposat a posar la mà al foc? No et perdis el principi d'Arquimedes, l'èxit més internacional de Josep Maria Miró, a l'Espai Texas de Barcelona fins al 27 d'abril. Entrades a l'espaitexas.cat.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Aquest 14 de febrer et volem desitjar un bon Sant Valentí. A la botiga web i app, El Corte Inglés.
El dijous 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio. Ens sentiràs com a casa. Hola. Farem el matí de Catalunya Ràdio des d'una bomboneria artesanal de Barcelona.
L'obrador estarà collint.
El que no surti d'aquí, des de la Universitat de Lleida, amb alumnes de comunicació audiovisual i periodisme.
El que no surti d'aquí és un dels productes de referència per a ells.
El Catalunya Migdia des de l'emissora escolar de l'Escola Pompeu Fabra de Vilanova i la Geltrú.
Anem a casa de futurs radiofonistes.
La tarda de Catalunya Ràdio des d'una casa en ple procés de reformes a Olesa de Montserrat.
Què millor que fer un programa de ràdio en obres.
El Tot Costa des de la seu dels capgrossos de Mataró.
Fareu algun castell, no?, ja que hi som.
El Búnquer des d'un estudi de gravació d'efectes especials de so. Les dones i els dies des de la nova muixeranga del Gemasí, una entitat afectada per la Dana.
Hem perdut la nostra indumentària, tot el material, tot l'arxiu.
El Catalunya Nit des del centre de control de la mina Cabanasses a Súria.
A la població de Catalunya que té més miners i mineres.
La nit dels ignorants des de la casa d'un molt bon oient de ràdio a Maspujols.
Molestarem els veïns fent el programa?
No, jo crec que no.
El dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Capravo i la col·laboració de Bacus, el Museu Tàpies i la Cubana al Teatre Romea.
Tendres, apassionades, tímides, esbojarrades.
De cites n'hi ha moltes, però queda't amb les més bestials.
Cita Bestial, segona temporada.
Disponible a la plataforma 3Cat.
Alexia Putellas és la reina. Eva Payor és la reina. Aitana Bonmatí és la reina. I també ho són Clàudia Pina, Patrick Guijarro, Carolina Graham, Frida... Perquè 11 reines blaugranes molt poderoses aspiren de nou al tron. Quarts de final de la Copa. Madrid Club de Futbol Femení, Futbol Club Barcelona. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres al vespre.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta que serà un any mogudet, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb convidats amb feines extraordinàries.
Quan baixes a partir de 30 a 40 metres, les cordes vocals se pressionen una miqueta i fas una veu així.
I col·laboradors amb habilitats inversemblants.
Som ells el soroll de la mallarenga.
Sí, didi, sí, didi. Tu per mi, tu per mi, tu per mi.
Que tenen la capacitat d'inventar paraules noves.
Això es va sofisticant.
Sofisticant.
Un programa on passen coses inexplicables.
Estem a Esterri d'Àneu, ara.
Esteu tu i qui més?
El fantasma. Sí, sí, el meu home és un fantasma.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ets una estructura de poder, Elisenda.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Cada cultura té les seves pròpies peculiaritats.
Crec que sé el que estàs pensant si em mires.
Jo sempre procuro fer dir dois i fer riure.
Aquestes peculiaritats influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Va, que ens divertireu.
La República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant.
Jo sóc molt partidari de primer follem i entenguem-nos al llit.
Jo també.
La República del Mediterrani, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
She was a... 10 minuts i les 8, de seguida obrim el cas Mapi, però abans, hola de nou, Salmo.
Hola, què tal?
Abans ja hem explicat l'11 del Madrid sense grans sorpreses. El del City, que ja és oficial, en té?
Sí, en té, i a veure, després cal veure quina disposició fa Pep Guardiola, però pel que explica el Manchester City, Ederson sota pals, Akanji, Rubén Díaz, Nathan Ake i Guardiol a la línia defensiva, amb John Stones de mig centre, acompanyat de De Bruyne i Bernardo Silva, Savinho un costat, Grealish a l'altre i Haaland de davanter centre.
S'ha pentinat Kovacic, que estava sent mig centre gairebé titular. Per sort s'ha pentinat Mateus Nunes, que no farà de lateral dret. En teoria ho farà Akanji. S'ha pentinat Phil Foden, que és una de les armes ofensives de l'equip, perquè jugui Grealish. Ja ho dèiem abans, que a Guardiola, per algun motiu, li encanta jugar amb Grealish contra el Madrid. És evident que no està en el seu millor moment, però vés a saber. I això fa que Savinho, que juga molt més còmode a la dreta, avui haurà de jugar molt més còmode a l'esquerra, avui jugarà a la dreta. Bé, en fi, veurem...
Ni Marc Buix, tampoc, eh? Que em dèiem abans amb
l'Oriol. Sí, l'Oriol tenia algun dubte, però... dels nous, no en juga cap. Ni Marc Buix, ni cap dels dos centrals. De fet, no estan inscrit a la Champions.
Home, és un partit de bastant de vella guàrdia, no?
Vaca sagrada, sí, sí, que deien a l'època del Barça.
No, ja hi són, eh?
Sí, home, tot i que Foden és bastant més vaca sagrada que Savinho.
Bernardo Silva,
sí,
bueno...
Sí, aquest sí. En fi, el partit serà a les 9, insisteixo que el podreu seguir íntegrament al canal digital de Catalunya Ràdio amb la narració del Salmo. Fins ara, Salmo.
Molt bé, fins ara.
Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, ahir ja deixàvem apuntada la denúncia de l'Espanyol pel gest de Mapi León contra la seva jugadora, la jugadora de l'Espanyol, Daniela Caracas. Un cop acabat el tot costa, estàvem esperant-lo i va sortir gairebé a les 10 de la nit el comunicat de Mapi, que no del Barça, explicant la seva versió dels fets.
Sí, Mapi, en aquest comunicat que el Barça també publica a les seves xarxes socials, però que és de la jugadora, nega cap tocament en una zona íntima de la jugadora de l'Espanyol. De fet, assegura que va tocar la cuixa de Caracas i que aquest gest és un producte del propi joc. Afegeix que mai li passaria pel cap tocar les parts íntimes a cap companya i condemna l'assetjament que l'Espanyol denuncia que està patint Caracas a través de les xarxes socials. A més, a l'últim paràgraf veu una campanya per embrutar la seva imatge i diu textualment en la setmana en què estem, fent referència al que ara parlàvem del judici de Rubiales. Així quedàvem, és a dir, comunicat a l'Espanyol de denúncia i Mapi responent que el gest que denuncia l'Espanyol no és tal, sinó que és producte del propi joc, i en el que estem ara mateix és que l'Espanyol ha decidit que no denunciarà el gest de Mapi a cap instància federativa i esperava si ho considerava oportú, doncs que hi entrés d'ofici el jutge únic. I les últimes notes que tenim de fonts federatives és que, en principi, el comitè de disciplina no entrarà d'ofici. Corria per alguns digitals de Madrid que sí que ho faria. Ens asseguren fonts de la Federació Espanyola que no ho farà. Per tant, en aquest sentit, la denúncia a nivell esportiu, a nivell federatiu o de comitè esportiu, doncs no aniria més enllà del que fa l'Espanyol, que insisteix que la jugadora explica que es va sentir incòmoda, violentada amb el gest de Mapi, però que, a més, tampoc mencionen en cap una vexació o insult a les paraules de Mapi que acompanyen aquest gest.
Per tant, això que explica la Ruth té a veure amb si, més enllà del que decideixi la futbolista i l'Espanyol, si denunciar el cas per via judicial, si la situació tindria alguna repercussió a nivell de sanció esportiva. I pel que ens explica la Ruth, ni l'Espanyol té intenció de denunciar per via esportiva, ni la Federació Espanyola entrada d'ofici. Més enllà d'això, avui hem pogut escoltar al Matí de Catalunya Ràdio la directora de l'Espanyol femení, Dolors Ribalta.
Això mateix. Ribalta no volia parlar en aquesta entrevista d'agressió sexual, però sí insistia que el gest de Mapi és clar.
És una imatge que es veu claríssima, tothom ha vist quina és aquesta acció. No sóc jo tampoc que he de posar etiquetes en aquesta acció. Sí que he de fer és verbalitzar el que està passant, verbalitzar com ens sentim, com sent la nostra jugadora i, sobretot, protegir a la nostra jugadora i defensar els interessos del nostre club.
En aquest sentit, ja ho dèiem, a nivell esportiu o a nivell de club, l'Espanyol no anirà a una instància federativa a fer la denúncia, però sí que deixa en mans de Caracas una possible denúncia ja a la justícia ordinària contra Mapi León.
Serà una decisió que prendrà la Daniela i aquella prengui, nosaltres l'ajudarem. El club ha posat en les seves mans els serveis jurídics i els psicòlegs del club i tot el que ella requereixi necessiti en aquest moment.
Molt bé,
doncs. I el que ens diu encara mateix demana la jugadora és tranquil·litat, allunyar-se una mica d'aquest cas. S'han estat prenent el respecte i està tranquil·la que ara centrar-se en els interessos esportius del seu equip.
Doncs aquesta és la posició de l'Espanyol en veu no de la futbolista, lògicament, sinó de la directora de l'Espanyol femení, la Dolors Ribalta. A mi em sembla que la posició de l'Espanyol és bastant impecable. Diria que en aquest cas han estat més pendents de defensar la tranquil·litat i la integritat fins i tot de la seva futbolista, més que no pas d'entrar en guerres ni amb Mapi ni amb l'equip, i el que és un punt desconcertant, perquè costa d'encaixar amb les imatges que veiem, és la resposta de Mapi i la reacció, un punt, no sé com definir-la, del Barça, un punt a l'expectativa, d'acord? Nosaltres difonem el comunicat de Mapi, però no hi ha una resposta ni un posicionament de club. No sé com ho veieu.
Jo diria que una cosa és la realitat i una altra és la sensació. La realitat la coneixen Mapi, la jugadora de l'Espanyol. La de Mapi ja l'hem conegut perquè ha fet un comunicat negant cap intenció de caràcter sexual o vexatori. El que no sabem és la sensació, és la realitat de la jugadora de l'Espanyol.
Bé, la sabem a través de,
sí, la sabem, de l'Espanyol. Sí, sí.
No, però que ella no ha parlat.
Ella no ha parlat.
Interpreto pel comunicat de l'Espanyol que la jugadora no es senteix agredida sexualment, però sí vexada. Mm. A veure, una cosa és el que és i una altra el que sembla. El que és no sabria definir-t'ho. El que sembla és un gest lleig, pel que Mapi, a part de fer un comunicat explicant la seva versió, s'hauria d'haver disculpat, sincerament.
Jo veig un gest més més provocatiu dintre del camp que no probablement tipificar-lo del que s'està parlant en molts llocs.
No, li veus més càrrega...
Provocativa i de l'atenció d'un partit, etc. No l'estic defensant,
no, és
al contrari,
no,
s'equivoca.
No.
S'equivoca fent el gest que fa. Per mi, de cama, no en té res. El comunicat parla de cama. Jo, les imatges, bueno, no sé, cadascú que sí, cadascú opini.
Per això et dic que cadascú coses...
opini les imatges. Per tant, a partir d'aquí, crec que s'equivoca amb l'acció fent-ho. Jo crec que també s'equivoca amb el que tarda en rectificar, perquè, perquè tampoc no demana ni disculpes,
no,
ni
no, perquè
simplement
és que ella
la seva versió i ho nega. Per tant, sí, no ho sé, és un... I jo crec que sí que l'Espanyol, evidentment, fa, el que fa és protegir la seva jugadora, això està claríssim.
No li fa bé, l'Espanyol.
Jo crec que Mapi s'equivoca, a vegades els futbolistes, o els i les futbolistes, i almenys un vestidor masculí, que és el que jo he estat, el femení no hi he estat, al final, a vegades, vivim en una bombolla que costa molt veure les coses amb un prisma una mica de normalitat, i ens anem a la competitivitat, al duel, i ens costa admetre segons quines coses. M'estic intentant tenir empatia amb ella, amb Mapi, dins d'un vestidor, i tot i així em costa posar-me a la seva pell i veure això, perquè són coses que es veuen bastant, o sigui, no hagués costat res sortir, però
a l'acabar
el partit, perquè tu saps què has fet.
Sí.
I però, dir, ostres, és que m'he equivocat. Vam tenir un rifirrafe, yeah, ens estàvem empenyent. Ostres, i... Perquè això, Gerard, per exemple, amb Valderrama va passar, i amb Valderrama era el 91, i se'n va fer fins i tot conya, i una tant, mica, sí, de Mitchell i tal i qual. Però aquell del 91 hi havia unes lleis que ara són unes altres. Mm.